Teatre radiofònic amb amants del teatre i Cugat Mèdia, els dilluns a Ràdio Sant Cugat i quan vulguis a www.cugat.cat. Avui sentiràs un monòleg de Darío Fo. El dramaturg Darío Fo va néixer el 1926 a la població de Santiago, a la Llombardia, Itàlia, i va morir el 2016. Va conrear diversos gèneres, ràdio, televisió, cinema i teatre. La seva obra dramàtica utilitza recursos i tòpics de la comèdia de l'arte per a fer crítica política i social. Utilitza la trapelleria, la mofa i altres mètodes còmics i satírics del teatre popular italià de tota la vida, revestint-lo d'una particular subtilesa còmica. Sovint hi és present el clàssic personatge del boig que també feia servir Shakespeare per a, escudat en la seva bogeria, poder expressar les veritats que considera que d'una altra manera no podrien ser dites. D'ideologia d'esquerres, la seva postura ha estat mantenir la dignitat dels oprimits, per la qual cosa ha estat guardonat pel Premi Nobel el 1997. Els monòlegs de Darío Fo, que junt amb Frank Arram i la seva esposa ha anat escrivint i representant al llarg dels últims anys, es troben a l'entorn de la condició femenina. Els seus monòlegs són, probablement, junt amb Mort accidental d'un anarquista, els textos de Fo més representats en tot el món. Avui sentirem el monòleg La dona sola, on Darío Fo ens presenta una dona marginada, utilitzada i reprimida pel seu espòs, que s'ha acostumat a la soledat, acompanyant-se només per la ràdio, el tocadiscos i la televisió. El monòleg comença quan la Maria, que portava més d'un mes tancada a casa, parla des de la finestra amb una veïna recent arribada al barri, a qui li explica la seva vida i història. Està contenta de poder parlar amb algú i poder-hi confiar, encara que sigui a l'altre extrem del carrer. Explica la seva vida d'una manera còmica, grotesca, rius amb el text, però al final ens queda un deix d'amargura. És una sàtira social, història tragicòmica. Aquest personatge no és inventat, existeix realment, no tan sols a casa nostra, sinó en altres països. Fitxa artística i tècnica. Dona, Paquita Puig. Senyora, Carme Ballesteros. Narrador, Joan Contijoc. Gravació i postproducció, Ivan Villar. Producció, Carme Ballesteros i Jessica Sotodossos. Arranjament i direcció, Teresa Canes. Esperem que el gaudeixin força.
Quarto d'estar d'una casa corrent. Entra una dona amb un cistell de roba per planxar. Porta una bata molt escotada. La ràdio està posada a tot volum. S'aboca a la finestra i queda agradablement sorpresa al veure a algú a la casa d'enfront. Amb veu alta, cridant l'atenció d'una altra persona.
Senyora! Senyora! Bon dia! Però quant de temps fa que vostè viu aquí i jo no m'havia donat de la mudança? No! Què va? Si em creia que estava deshabitada, doncs me n'alegro molt. Dic que me n'alegro molt. No em sent? Ah, ara ho entenc. Té raó, és la ràdio. Ara mateix la pago. Perdoni, però és que quan estic sola o em poso la ràdio així de forta o m'entren unes ganes de morir-me. Pensi que tinc música a totes les habitacions. El soroll m'acompanya, sap? I vostè, com se les arregla per estar acompanyada?
Jo tinc un fill.
Ah, té un fill. Quina sort. Però què dic ara, si seré ximpleta? Si jo també tinc un fill i una filla. Però no m'acompanyen. Però no em queixo. No, senyora. Jo a casa meva i estic divinament, com una reina. No em manca de res. El meu marit m'ho compra tot. Tinc un frigorífic.
Oh, John!
Sí, ja ho sé, que tothom en té. Però és que el meu fa glaçons, sap? Tinc una rentadora de 24 programes. Renta i eixuga. Si vostè veiés com eixuga, a vegades he de tornar a mullar la roba per poder-la planxar de tan eixuta que està. I és que fins i tot sembla quasi encarcarada. També tinc un olla express, batedora, picadora, liquadora, trituradora. Música a totes les habitacions, ja ho has sentit. Doncs què més puc desitjar? Després de tot, només sóc una dona.
No té ajuda?
Ai, sí, en tenia una per hores. Però va sortir corrents. Després en va venir una altra i també va fugir. Totes les assistentes surten corrents de casa.
Té algun problema?
Com? No, què va, no és per mi. És pel meu cunyat. Sí, és que les tocava. Les tocava totes en aquell lloc. Sí, sí, és que està malalt, sap?
És morbós.
Morbós? Doncs no ho sé si és morbós. Jo sé el que sé. És que pretenia cada cosa d'aquestes pobres noies. Va ser un accident de cotxe. S'ho imagina? Tan jove. 30 anys i es va trencar sencer. Està enguixat de dalt a baix. Sols li han deixat un foradet per respirar i menjar, però no parla. Sols remuga. No se li entén res. Els ulls li van quedar bé, així que no els hi van enguixar. Ui, però llegeix molt. Una barbaritat. Es manté informadíssim. Revistes porno. Sí, té el quarto abarrotat de revistes marranes. Ja sap, de noies despullades. I en cada postureta... Així que, des que han marxat totes les assistentes, me n'ocupo jo del meu cunyat. Ho faig pel meu marit, sap? Després de tot, és el seu germà.
I a vostè?
Però què diu? Esclar que em respecta, faltaria més. A mi m'ho demana sempre. Abans de fotre'm mà, m'ho demana, sí senyora. Deu ser el meu marit. Sempre em truca a aquesta hora. Perdoni un momentet. Digui? Com? Sí. Però com? Vagi a fer punyetes, bandarra, fill de mala mare. Disculpi. Disculpi la paraulota, però és que a vegades no hi ha més remei. Però
no era el seu marit?
No! És clar que no era el meu marit. Estaria bo. Doncs no, no sé qui és. És un maníac telefònic. Em truca una, dues, tres, mil vegades al dia. Em diu marranades. Cada paraulota. Que ni tan sols venen al diccionari, que jo les he buscat, escolti. I res...
Deu estar malalt.
Malalt? I a mi què m'importa? Amb un malalt a la casa ja en tinc prou. No seré jo la infermera de tots els parcs de la ciutat. No li sembla? Ja hi tornem a ser. No penso ni deixar-lo enraonar. Escolta tu, repugnant! Ah, hola. És el meu marit. No, carinyo meu, si no anava per tu. Em pensava que era... Bé. Veuràs, resulta que hi ha un senyor que sempre m'està trucant. Em pregunta per tu i diu que ha de taco. Terrible, no ho saps prou. Està enfadadíssim amb tu. Diu que li deus diners. Així que jo, per espantar-lo, li he dit lo de la policia. És clar que sóc a casa. Antoni, et juro que sóc a casa. On vols que sigui? Quin número has marcat? Doncs si et responc jo, on haig de ser, home de Déu? Que no he sortit. Com vols que surti si em tanques amb clau? Fixi, senyora, quin element tinc per marit. Escolta, no, no estic parlant amb ningú. Sí, he dit senyora, perquè a vegades em dic a mi mateixa senyora. No, que no hi ha ningú a casa. Sí, el teu germà sí que hi és, on vols que vagi? Està al seu quarto mirant diapositives. Sí, el mico està dormint. Sí, ja ha menjat. Sí, adéu! Que no, que estic molt alegre, Antoni, i molt contenta. Estava aquí planxant i rient de lo bé que m'ho passo. Estic contentíssima! Ha vist? He de dir-li mentides. No, no sap res del maníac telefònic. Si li ho dic, M'organitzo un ciri. Sí, ja ho sé, que jo no en tinc la culpa. Però ell diu que si em truquen és perquè em poso nerviosa i llavors s'exciten més i es masturben. I que acabarà per treure el telèfon. Ja em deixa tancada a casa, presonera. Pel matí, quan surt, em tanca. Sí, ell fa la compra. Perdoni, és el meu cunyat que em crida. Un segon, torno ara mateix. Què vols, amor? Vaig. Digui. Què passa, Antoni?
És el meu marit.
Sí, sí, t'escolto. Que si ve aquí, el dels diners... I qui és el dels diners? Ah, el que es passa la vida telefonant. Bé, doncs què li puc fer? A més, estic tancada. No entrarà pas pel forat del pany. Ah, que haig de fer veure que no sóc a casa. Que pagui la ràdio, el tocadiscos, el televisor. D'acord, com tu diguis, a les seves ordres, amo i senyor meu. Saps el que et dic? Que encara vaig a fer més per tu. Saps el que vaig a fer? Aniré a la comuna, em poso dins la tassa del vàter i després estiro la cadena. Et sembla bé? Alça. Sí, a sobre s'enfada. Que et bombi, maco. Ha dit que només arribar m'inflarà bufetades.
A qui?
A mi.
Li pega?
Que si el meu marit em pega, a mi? Doncs és clar que sí. Però diu que ho fa perquè m'estima, que m'adora, que sóc com una nena i ell m'ha de protegir. I per protegir-me millor, el primer em fotre més ell. Em tanca a casa, em fot hòsties fins al carnet d'identitat. I després pretén que fem l'amor. Li importa un rave que a mi no em vingui de gust. Haig d'estar sempre disposta, a punt, com el Nescafé. Ben neta, perfumada, depilada, pintada, càlida, voluptuosa, sensual, però callada. N'hi ha prou amb que respiri i deixi anar de tant en tant un xisclet perquè ell es pensi que m'agrada.
I no li agrada?
A mi? El meu marit no m'agrada gens. Bé, és que no sento... No aconsegueixo mai arribar a
orgasme.
Aquesta. Aquesta és la paraula. És que mira quina paraula. Jo mai la dic. Orgasme. Em sona el nom a una bèstia fastigosa. Un creuament de mandril amb orangutant. Com si ho llegís en el diari, a tota plana. Orgasme adult s'escapa del circ americà. O bé... Monja atacada en el zoo per un orgasme embogit. O quan diuen... He assolit un orgasme. Ah, em recorda quan després d'una carrera tremenda aconsegueixes arribar a l'autobús en el darrer moment. Ai, a vostè també li sona estrany. Orgasme. Quina paraula. Amb els noms que hi ha, no podrien dir-li... Què sé jo... Per exemple, cadira. Així, un podria dir, he arribat a la cadira. Primer, no es comprendria que ha estat fent coses lletges. I segons, si està cansat, doncs seu i descansa. Ai, per on anàvem? Ai, sí, disculpi, però és que amb això de l'orgasme m'he despistat. Doncs això... Que jo amb el meu marit no sento res. Però és que res de res. Miri com faig l'amor amb el meu marit. Però no ho expliqui ningú, eh? Quan acaba, em quadro com un soldat i dic... Descansin! No sé per què no sento res. Potser perquè em sento bloquejada. Em sembla estar com...
Utilitzada.
Ah, això... Per què haurà tardat tant a venir a viure aquí, vostè? Si sabés el temps que ho porto pensant i no trobava la paraula justa. I a sobre és una paraula tan fàcil. Utilitzada. Sí, utilitzada com una aspiradora, liquadora o cafetera. També deu ser perquè jo no he tingut gaires experiències sexuals, sap?
Miri, sols dues. Una amb el meu marit, que no compta, i una altra quan ja era petita. Jo amb 10 anys i ell amb 12. Un inútil, com no pot imaginar. Espero que hagi millorat amb l'edat, pobra criatura. No sabíem res. Només que els nens naixien de la tripa. Jo no vaig sentir res. Només un dolor terrible aquí. Sí, aquí en el melic, perquè pensàvem que era per aquí. I ell empenyia, empenyia. Vaig tenir el llombrígol inflamat una setmana. La meva mare es va pensar que tornava a tenir la varicela, pobreta.
No li ho va explicar al seu marit?
No, el meu marit mai li he explicat, perquè igual va i després de tants anys m'organitza un número. Tu, a callar, i del llombrígol què, puta més que puta? No, no, jo callada com una... idem. Li vaig explicar al capellà, això sí. Em vaig confessar i em va dir que no tornés a fer-ho. Després vaig créixer i ja no vaig tenir més experiències, perquè això del llombrígol no m'havia agradat gens. Després ja em vaig fer més gran, vaig agafar promès i les amigues em van explicar. El dia de la boda estava tan emocionada que cantava com una posseïda. No, sense veu, per dintre. Jo tot ho faig per dintre. A l'església cantava per dintre. Ja arriba l'amor, oh, 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 ja arriba l'amor. I el que va arribar fou el meu marit. Que malament ho vaig passar la primera vegada, senyora. Però com? Em preguntava jo. I això és tot? Ai, que malament ho vaig passar la primera vegada. I totes les altres?
No s'informava.
Que sí, m'informava. El que vaig fer va ser començar a llegir revistes de dones. I vaig descobrir una cosa. Vaig descobrir que nosaltres, les dones, tenim punts erògens. Que són els punts, les zones de major sensibilitat al tacte d'un home.
Sí.
Oh, que vostè ja ho sabia. Vostè sap moltes coses, veritat? I la de zones que tenim. Doncs jo, amb el meu marit, ni un punt erògen. No sentia res, però ja estava resignada. Em creia que això els hi passava a totes les dones. Fins que vaig conèixer un noi. Veurà, la cosa va començar així. La meva filla ja era gran i jo tenia menys feina i li vaig dir al meu marit: escolta, ja n'estic farta de ser sols mestressa de la casa. Vull fer alguna cosa intel·lectual. Com aprendre anglès, per exemple, per si anem a Anglaterra. Allí el parlen molt. Ell em va dir: molt bé. I em va portar un jove universitari d'uns 30 anys que parlava anglès a la perfecció. Al cap d'uns 20 dies em vaig adonar que el noiet que sabia anglès estava boig per mi.
Com se'n va adonar?
Que com me'n vaig adonar? Doncs, si per exemple el dia un verb jo li fregava lleugerament una mà, ell es posava vermell com un pebrot, tremolava i caquejava. En anglès, està clar, no se li entenia res. Jo, com és natural, no estava acostumada a aquests sentiments tan espirituals. Llavors vaig pensar: s'ha acabat! Però el noi s'ho va prendre molt malament. M'esperava al carrer i jo li deia: vés-te'n, surt amb una noia de la teva edat i oblida'm, marxa! Però un dia em va fer una cosa que em va deixar trasbalsada del tot. Ja sap que baix a la plaça hi ha una paret molt alta. Sí, per on passa el tren. Bé, doncs baixo un matí per anar a la compra i quasi caic en rodó. A la paret posava, amb unes lletres molt grans i vermelles: t'estimo, Maria. Bé, en realitat ho posava en anglès perquè no s'entengués: I love you, Maria. Maria sóc jo, sap? A ben segur que va haver d'enfilar-se una escala perquè les lletres eren enormes. Em vaig quedar de pedra al mig del carrer. Quasi m'atropella un cotxe. Estava feta un embolic. Per tranquil·litzar-me, vaig començar a beure. Vermut amarg, fernet. Imagini, me l'empassava com una medicina. Em quedava aquí dins, amb la ràdio cantant, el telèfon sonant i el cunyat fotent botzinades. Si abans ho dic. Què et passa? Va, porta't bé, que estic parlant amb una amiga. Groller! Si vostè sabés la paraula que m'està dient amb la botzina. Doncs què li deia? Ah, sí, borratxa. Però no per caure a terra. Sols contenteta. I de sobte, un dia, truca el timbre de la porta. Sap qui era? Doncs la mare del xicot. Ai, mare, quina vergonya. Senyora, em va dir, no s'ho prengui malament, però estic desesperada. El meu fill s'està morint d'amor per vostè. No menja, no dorm, no beu. Salvi'l, senyora. Almenys vingui a saludar-lo. Què podia fer jo? Ell estava al llit. Prim, blanc, trist. Així que em va veure es va posar a plorar. Jo també vaig començar a plorar. I la mare també. Després la mare va sortir i ens vàrem quedar sols. Ell em va abraçar. Jo el vaig abraçar. Després no sé què va passar ni com va ser, però més o menys una hora més tard em vaig dir: per tots els sants del cel, si m'està petonejant! I molt seriosa li vaig dir: impossible, no podem fer l'amor. És clar que en tinc ganes. Jo també t'estimo, però tinc dos fills, un marit i un cunyat. Llavors, ell va saltar del llit, despullat, que despullat estava, senyora. Va agafar un ganivet que tenia guardat, se'l posa al coll i em diu: o fas l'amor amb mi o em mato ara mateix. Com pot bé entendre, no sóc cap assassina. Així que em vaig despullar amb un tres i no res i vàrem fer l'amor. Ai, senyora, cregui'm, va ser tan dolç, tan tendre. M'hagués agradat que ho hagués vist. I quins petons, quines carícies. I així va ser com vaig descobrir l'amor. No era el que feia amb el meu marit, ell a sobre i jo a sota, com sota una piconadora, sinó com un salt molt gran a càmera lenta. I vaig tornar-hi el dia següent, i a l'altre, i a l'altre, i tots els dies. Llavors, al veure'm tan distreta, el meu marit es va pensar que m'emborratxava i va tancar amb clau l'armari de les ampolles, el molt estúpid. Després va començar a sospitar. Em va fer seguir. I un dia que jo estava al dormitori del noi, dreta, despullada, ell també dempeus com jo, despullat, ens estàvem acomiadant, sap? I de sobte, s'obre la porta i entra el meu marit amb abric i cridant. Com es va ofendre, senyora? Va començar a cridar com si estés posseït pels dimonis. Ens volia matar tots dos, però el meu marit, vostè no el coneix, sols té dues mans. Ens estrenyia el coll a tots dos, però no ens moríem. En aquestes va entrar la germana, la del noi, que també estava despullada perquè s'estava dutxant i es va espantar a l'escoltar els crits. Després va entrar la mare, menys mal que ella anava vestida. En fi, jo, aprofitant l'enrenou, vaig sortir corrents, em vaig tancar al bany i em vaig tallar les venes. Per sort, el meu marit, que volia matar-me personalment, va rebentar la porta i al veure tanta sang li van passar les ganes de matar-me i li van venir ganes de salvar-me. Ves per on? Si és que ell és... no ho sé, el meu marit. Bé, doncs em varen portar a l'hospital i després va perdonar-me. Però em va tancar a casa. Ja porto un mes així.
Però això és un segrest.
Sí, sí, vostè ho ha dit. És un segrest de persona.
Senyora, hauria d'avisar la policia.
Però quina mania que té vostè amb la policia. Escolti, no tindrà pas un parent al cos. No, no puc trucar a la policia, ja li he dit. Vindrien, sabrien això del noi. El meu marit i jo ens separaríem, em traurien els nens, fins i tot potser em deixarien el meu cunyat. Que no, senyora. Si jo estic divinament així.
Però escolti...
No, senyora, no. No, 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 senyora, no, senyora.
Doncs fins aquí el Radioteatre d'avui, un programa que fem Associació d'Amics del Teatre i Cugat Mèdia, Ràdio Sant Cugat. Recorda que pots recuperar aquest i tots els capítols a www.cugat.cat quan vulguis i des d'on vulguis.